Ràdio Estel.
Bon dia a tothom, són les 8 i 3 minuts.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Com va, salutacions? Avui és dimarts 8 de setembre. Si mirem el santoral, Núria, Meritxell, Caral, Vinyet o Cinta són algunes de les mares de Déu trobades que celebren la seva festivitat un dia com avui, a totes elles, per molts sants. Aquí comença el matí a Ràdio Estel d'aquest dimarts, un dimarts en què ens hem llevat amb les bruixoles tèrmiques una mica més altes, 21 graus a Berga, 23 a Arenys de Mar, 25 al Masnou i 21 graus a Manresa. S'espera, doncs, un matí de sol generalitzat, de fet, gairebé el darrer dia, podríem dir-ho així, d'estiu a la ciutat, però atenció a la tarda, perquè descarregaran ruixats que podran ser localment forts, amb tempesta i ratxes de vent, a punts del Pirineu, Prepirineu, Prelitoral i també a la Catalunya central. La calor es mantindrà al migdia, amb temperatures especialment disparades a les comarques de Girona. Però la notícia a aquesta hora és que el curs escolar a Catalunya comença aquest dimarts i arriba marcadíssim per una nova vaga de mestres i professors. Doncs sí, una aturada convocada pels principals sindicats a la qual està cridat tot el personal laboral i docent dels centres educatius d'arreu del país. Robert Pastor és portador del sindicat USTEC a les comarques gironines. Detalla els motius de la protesta.
No podem tolerar cap tancament de línies a l'escola pública que s'està donant arreu. Necessitem un desplegament total i un desplegament real.
I com serà, doncs, aquesta vaga prevista per avui? Doncs atenció, si heu d'agafar el cotxe o si bé us heu de moure en transport públic, perquè s'han organitzat diverses manifestacions a tot el territori que podrien complicar i devaluar la mobilitat. De fet, a aquesta hora, els professors ja estan tallant els accessos a Barcelona. D'una banda, la Gran Via, a l'alçada de Can Batlló, també a la Ronda Litoral i a la Ronda de Dalt. De seguida connectarem amb el RAC, doncs, perquè ens ampliï aquesta informació. Per tant, avui els pares veuran com el curs no comença a normalitat, tot i això les escoles estaran obertes amb serveis mínims, tot això com dèiem. Davant aquesta situació, doncs, el president Salvador Illa reclama una pausa als sindicats per tornar a seure i per tant negociar. Per analitzar, doncs, aquest escenari, avui a les 9 al matí a Ràdio Estel entrevistarem Meritxell Ruiz, serà amb nosaltres aquí a l'estudi, secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya i exconsellera d'Educació, i més tard també volem parlar amb el pedagog Jaume Funes sobre aquesta vaga, sobre aquest inici de curs i també els reptes actuals dels adolescents. I avui, gairebé totes les portades dels diaris, podem llegir que l'Audiència Nacional investigarà l'entrada massiva de migrants a Ceuta dels passats 30 i 31 de juliol per determinar si hi ha delictes d'homicidi imprudent o bé organització criminal. Mentrestant, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, insisteix que no hi ha indicis contra el Marroc.
Al día de hoy no existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervenció alguna, ni de Marruecos, ni de
tot això el Consell de Ministres alerta, perquè avui aprovarà la desclassificació d'un dossier amb documents referents a aquesta crisi migratòria que veuran la llum dimecres, això sí, al matí. Avui, aquí al matí a Ràdio Estel, el que volem és analitzar els detalls d'aquesta crisi a Ceuta amb Jesús Abezuela, director general de la Fundació Pau Sisè, i també amb mossèn Joan Costa a l'Espai de Doctrina Social de l'Església. Serà a partir de les 10, i en plena judicial, dos apunts ràpids. El primer, l'expresident de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, ha ratificat davant del jutge UBFI que va pagar una comissió de l'1% a l'expresident Zapatero per mediar el rescat de l'aerolínia, tot i que no va concretar quines gestions va fer. Per la seva banda, l'advocat de Begoña Gómez, l'altre punt judicial, Jaime Campaner, ha demanat al jutge Peinado ajornar l'audiència preliminar d'aquesta tarda perquè té un judici assenyalat prèviament a Barcelona. Veurem què passa tot plegat. Un dia en què a les 11, aquí al matí, Joan Trias parlarà amb Enric Auqué i Fernando González, són el protagonista i director de Cronos, la pel·lícula que es va estrenar la setmana passada sobre els atemptats de Barcelona del 2017 i que se n'ha parlat moltíssim. I entre altres coses, també rebrem avui la visita, una temporada més, del filòsof Leo Esplugua. Summer in the city, back of my neck getting dirt and gritty. Bend down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match here. But at night, it's a different world. Go out and find a girl. Benvinguts al matí a Ràdio Estel.
amb Mercè Raga.
De seguida ens posem al dia amb les principals notícies, que per cert compartirem aquest dimarts a les claus del dia a partir de les 9 amb la periodista Ibaguera. Però abans, fem un cop d'ull al cel. Sembla, doncs, que està a punt de fer aquest gir de guió pel que fa al temps amb aquesta baixada de les temperatures, però abans li preguntem a en Jordi Miralles. Jordi, bon dia.
Hola, Mercè, bon dia. La situació meteorològica avui encara ens porta a parlar d'ambient calorós. Màximes que seran més o menys com les d'ahir en general, entre els 30 i els 35 graus a bona part de Catalunya. Poden baixar una miqueta cap a les comarques del Pla de Lleida, que ahir s'arribava fins als 39 graus, i en canvi avui pujaran una mica més cap a les comarques de Girona i es podria arribar a sobrepassar puntualment els 35 graus. Per tant, calor intensa, aixafogó, sol durant tot el dia, però atenció, que tindrem algunes nuvolades aquesta tarda cap a les comarques del Pirineu i cap a la zona del Ripollès, el Berguedà i el Solsonès. No descartem algun ruixat de cara a la tarda. Pel que fa a les temperatures actuals, ara mateix tenim 24 graus a Barcelona i a Tarragona i a 19 graus a Lleida i també a Girona. La situació meteorològica canvia ja la propera matinada. Començarem a tenir les primeres precipitacions la propera nit i matinada a la costa central, que localment poden ser fortes. Aquestes precipitacions durant tot el dia de demà poden afectar la meitat est i la meitat nord de Catalunya. En principi, comarques de l'Ebre i comarques del Pla de Lleida quedarien una miqueta al marge de les pluges, però sense descartar-ho. I localment, aquestes pluges poden portar bastanta aigua. Per tant, compta amb els llocs fàcilment inundables, perquè demà l'aigua pot baixar amb ganes. A partir de dijous, ambient més assolellat, quatre núvols cap al Pirineu i temperatures ja normals per l'època de l'any, és a dir, una mica de calor al centre del dia, però unes nits molt més agradables.
Doncs gràcies, Jordi. I ara fem una ullada a les carreteres perquè avui doncs és un matí complicat, més complicat de l'habitual, amb l'inici del curs escolar i també amb aquestes vagues de docents que aquesta hora, com us dèiem, ja tallen alguns accessos a Barcelona. Som i connectem amb el RAC. Per tots aquells que ens esteu escoltant ara mateix des de la carretera, doncs anem a conèixer l'estat del trànsit a aquesta hora. Dins del RAC, com dèiem, Ferran Aràndiga, bon dia.
Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts, pendents de diversos talls per manifestació del professorat. Recordem que la Ronda Litoral ha quedat tallada a la Barceloneta en tots dos sentits de la marxa per manifestacions. Es fan aturades des de Bon Pastor en sentit Llobregat i des de l'Hospitalet en sentit Besòs. Per altra banda, la Pota Nord, al nus de la Trinitat, també ha quedat tallada a Santa Coloma de Gramenet, la B20, en tots dos sentits de la marxa, i es fan aturades en tots dos sentits, tant en sentit nord com en sentit sud, i dificulta tot plegat la circulació de la Ronda de en sentit Llobregat. Per altra banda, però, tenim un accident a l'altura de Sant Joan d'Espí, a la A2, que deixa els vehicles al voral i provoca 5 quilòmetres de retencions en direcció a Barcelona. Tot plegat també es fan retencions a la B23 des del Papiol cap a la capital catalana. Al vessant Vallès tenim retencions, en aquest cas des de Terrassa, per la C58 en direcció a Barcelona i també en direcció a Tarragona. Per la AP7 es circula amb intensitat des de Montornès del Vallès fins a Barberà. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
Gràcies, Ferran. Res, en 4 minuts ens situem a un quart de 9 del matí i ens actualitzem amb les principals notícies d'aquest dimarts amb en Xavi Toscano. Xavi, bon dia.
Bon dia.
Un dimarts marcadíssim, doncs, per aquest inici del curs escolar a Catalunya, que comença avui i ho fa, com dèiem, amb una nova aturada de mestres i professors. Una aturada convocada pels sindicats USTEC, CGT, COS i també la Intersindical, a la qual, per cert, està cridat tot el personal laboral i també docent dels centres educatius d'arreu del país.
Els docents, recordem, reclamen blindar l'educació pública amb mesures com l'augment del finançament educatiu fins al 6% del producte interior brut, que no hi hagi cap tancament de grup a la xarxa d'escoles pública i topalla la matrícula viva, més professionals, menys ràtios i plantilles regulades per garantir l'educació inclusiva. També reclamen aules adaptades al canvi climàtic i les altes temperatures i el blindatge del català com a llengua vehicular. Robert Pastor és portaveu del sindicat USTEC a les comarques de Girona.
No podem tolerar cap tancament de línies a l'escola pública que s'està donant arreu. Necessitem un desplegament total i un desplegament real de recursos per atendre l'alumnat a la inclusiva. Necessitem un acord de país ja per blindar el català a l'escola. Està tocat de mort. No podem fer com si no fos, com si no passés res, seguint com fins ara. Hi ha d'haver un pla d'actuació molt contundent en aquest sentit.
A més, s'exigeix el compliment íntegre de totes les millores ja compromeses pel Departament d'Educació, com el nou complement salarial i l'augment del 30% del complement específic, i també els compromisos en matèria de desburocratització, estabilitat de les plantilles, concursos de trasllats i millores de les condicions de treball.
Per això, atenció, perquè al llarg de la jornada d'avui s'han organitzat diverses manifestacions a tot el territori que, per cert, Xavi, ja estan complicant la mobilitat.
Sí, els docents han començat ben d'hora les protestes tallant les rondes de Barcelona. El primer tall ha començat cap a 7:45 a la ronda litoral, quan una vuitantena de persones hi han accedit i han tallat aquesta carretera a la sortida 22 en els dos sentits de la marxa. Uns 10 minuts més tard, un centenar de persones han tallat també la ronda de dalt a Santa Coloma de Gramenet, primer en sentit Barcelona i ara ja poc més tard en els dos sentits. També està tallada a aquesta hora la C-58 a Sant Quirze del Vallès.
I a tot això també us expliquem avui que els pares i les mares que portin els seus fills a les escoles catalanes veuran com aquest curs, ho dèiem ara, no pot començar amb tota normalitat. Tot i això, les aules estaran obertes i ho faran, això sí, amb els serveis mínims.
Hi ha d'haver un docent, com a mínim, per cada 3 aules als centres d'educació infantil, primària i secundària, i almenys una persona de l'equip directiu. Als centres d'educació especial hi treballarà la meitat de la plantilla i a les llars d'infants un terç del personal. Els serveis de menjador, cuina, extraescolars, cases de colònies i atenció a alumnes amb necessitats especials, si haurà de garantir també la meitat de la plantilla habitual.
Davant d'aquesta vaga, doncs, el president Salvador Illa reclama una pausa als sindicats per tornar a seure i negociar.
Consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi, que jo també demano, i escolti'm, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a enraonar i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys, de quins recursos fan falta per poder arribar a aquest objectiu que marquem.
Són declaracions que feia el president català ahir en una entrevista a 3CAT, on ha aprofitat per anunciar un pla per millorar la climatització i instal·lar aires acondicionats a les escoles, instituts i residències per a la gent gran.
Aquesta petició d'una treva per part d'Illa ha provocat una pluja de crítiques dels socis i també de l'oposició, denunciant que el govern ha perdut el temps durant l'estiu perquè no ha convocat els sindicats a negociar i evitar, per tant, començar el curs com es va acabar el mes de juny, amb protestes dels mestres i també dels professors. Més detalls amb Pau Massip.
Tots els partits carreguen contra la petició d'Illa. Esquerra i els comuns lamenten que el govern ha desaprofitat els mesos de vacances i reclamen a Educació que presenti una proposta per acabar amb aquest conflicte. Elisenda Alemany, número 2 dels Republicans, i Gerardo Pisarello dels Comuns.
Tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu per posar una solució.
Aquesta vaga implica un fracàs per part del govern i ara el govern s'ha de moure. No n'hi ha prou amb demanar treves. Calendarització, fets concrets, reforçament de la pública i el reconeixement que no s'ha actuat com s'havia de fer.
La mateixa crítica que fan des de Junts, els de Puigdemont demanen a Illa que faci el pas i assumeixi directament la gestió de la crisi educativa. Parla amb Mònica Sales.
Això clarament és mala gestió. La consellera Niubó ha tingut tot l'estiu per intentar reconduir aquesta situació i, en canvi, no ha mogut ni un dit. Ens preguntem per què no s'ha reunit durant aquest mes amb els sindicats majoritaris.
El PP i la CUP són els que van més enllà i exigeixen a Niubó que s'aparti. Són el popular Juan Fernández i l'anticapitalista Su Moreno.
Aquesta vaga, la primera decisió que ha de prendre el president per poder solucionar-la és el cessament de la consellera. La consellera no ha estat a l'alçada de les circumstàncies.
Nosaltres exigim la dimissió de la consellera Niubó per incompetent. Però anem una passa més enllà. Si ella no plega, li demanem al president Illa que la cessi immediatament, que posi al capdavant de la conselleria algú que, com a mínim, es digni a seure i escoltar a la comunitat educativa.
A més de la vaga, aquest migdia es publicaran els resultats de les proves PISA, un altre fracàs del govern d'Illa en educació, ja que es van excloure més alumnes dels que permet la normativa i els resultats no es podran comparar amb els d'altres països o amb cursos anteriors.
Gràcies, Pau. Per cert, un inici de curs que coincideix amb aquesta publicació, ens ho explicava en Pau, de les dades de l'informe PISA, que avalua aquest nivell dels alumnes, però que aquest any, Xavi, en el cas de Catalunya, no serà rellevant.
Així és, i en aquesta edició les dades de Catalunya no serviran per comparar-les ni amb altres territoris ni amb els anys anteriors, pel fet que la Generalitat va excloure de la prova el 23% de l'alumnat que s'havia seleccionat inicialment. L'OCDE, que és qui elabora aquest informe PISA, permet com a norma general deixar fora només el 5% dels estudiants per motius com ara tenir una discapacitat o un domini molt pobre de la llengua, cosa que Catalunya no ha complert, tot i els reiterats avisos de l'OCDE. Les dades es coneixeran a partir de 9:45 del matí.
I clar, alerta avui també ara canviem de qüestió, per les fortes tempestes que s'esperen a partir d'aquest vespre. De fet, Protecció Civil ha activat el Pla Especial d'Emergències per Inundacions. Els xàfecs aniran acompanyats, això també, de tempesta i calamarsa i també d'algunes ratxes fortes o molt fortes de vent.
A partir d'aquest vespre es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora a les comarques del nord de la Catalunya central. Ja de matinada, l'episodi arribarà gairebé tot Catalunya, especialment des de demà al matí i fins al vespre a les comarques de la Catalunya central. Durant la matinada i les primeres hores del matí s'esperen xàfecs localment forts i acompanyats de tempesta al litoral i prelitoral central i sud. Atenció també perquè, a més, durant demà al matí es podrà superar la intensitat de pluja de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora a les comarques de l'Alt Penedès, del Baix Penedès i també del Garraf.
Ara repassem altres notícies, i és que l'Audiència Nacional investigarà l'entrada de migrants a Ceuta. La magistrada ha decidit continuar investigant doncs, aquesta causa després que la Fiscalia informés positivament sobre la seva competència. De fet, estudiarà si hi ha delictes, alerta d'homicidi imprudent o d'organització criminal i, si tot plegat, ha compromès la pau o la independència de l'Estat.
La jutge ha pres com a base de la seva decisió l'informe del Centre Nacional d'Immigració i Fronteres, que sosté que l'entrada massiva no va ser un fet aïllat ni casual, sinó un procés en què la finalitat migratòria operava només com a cobertura formal per dirigir un flux massiu de persones cap a la frontera. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha tornat a insistir que no hi ha proves de cap participació del govern del Marroc en aquesta entrada massiva de migrants.
Al dia de hoy no existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna ni de Marruecos, ni de ningún otro estado, ni de ningún agente o persona concreta com a autor intel·lectual.
Per cert, que avui el Consell de Ministres aprova la desclassificació d'un dossier amb documents referents a la crisi d'aquesta de Ceuta. Fons del govern espanyol apunten que la publicació es farà efectiva demà al matí, però no concreten el volum ni el tipus de documentació que es difondrà.
I tot això avui el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, viatja a Brussel·les per abordar aquesta crisi de Ceuta amb la Comissió Europea.
Està previst que reuneixi amb la comissària europea del Mediterrani i també amb el comissari europeu d'Interior. Demà ja reunirà amb l'alta representant per a la política exterior, Kaja Kallas, i amb el comissari europeu de comerç. El viatge del ministre d'Exteriors coincideix també amb el que farà el president de Ceuta, Juan Jesús Vives. Precisament ahir des de Madrid, Vives va avisar que Ceuta no té marge per continuar aguantant.
Ceuta es una olla a presión que en cualquier momento puede estallar. Ceuta está en una situación límite que no puede seguir aguantando. Ceuta no tiene marge temporal para seguir aguantando.
El president de Ceuta, del Partit Popular, va fer aquestes declaracions al costat del líder del seu partit, Alberto Núñez Feijó, que va ser qui va acusar el govern espanyol de posar en perill la seguretat nacional.
Dos punts judicials. El primer, l'expresident de l'aerolínia Plus Ultra, Julio Martínez Sola, confirmat davant del jutge, ho va fer ahir, que va pagar una comissió de l'1%. Això són més de mig milió d'euros a José Luis Rodríguez Zapatero per la seva mediació en el rescat de l'aerolínia. Tot i això, no s'ha sabut concretar quines gestions, Xavi, hauria fet l'expresident.
Sí, l'empresari, recordem, a presentar el passat mes de juliol un escrit al jutge Calama dient que la companyia Plus Ultra havia pagat un 1% del rescat per tasques d'acompanyament a l'expresident Zapatero. Julio Martínez Sola, expresident d'aquesta companyia, ha explicat davant del jutge que va parlar només un cop amb Zapatero al principi de la pandèmia i que l'expresident els va dir que els podria ajudar en aquest rescat. Ha assegurat que hi van confiar perquè estaven en una situació límit, però no ha pogut detallar què va fer exactament Zapatero i si va tenir influència sobre algú de la Moncloa. Tot ho van negociar amb l'amic de Zapatero, Julio Martínez Martínez. Van ingressar diners en empreses seves com a anàlisi relevant. Està previst que avui també declari davant del jutge un altre exdirigent de Plus Ultra que manté la mateixa línia de defensa.
I l'altre punt judicial pel que fa al cas Begoña Gómez. L'advocat de la dona del president espanyol, el seu advocat és Jaime Campaner, ha demanat al jutge ara, Juan Carlos Peinado, ajornar aquesta audiència preliminar prevista justament per avui a les 6 de la tarda perquè té un judici a Barcelona assenyalat prèviament.
Aquest dilluns, Peinador, recordem, havia citat a Begoña Gómez, dona de Pedro Sánchez, a l'acte previ a l'obertura del judici oral contra ella. L'advocat, però, de la investigada, ha enviat un escrit explicant que el 22 de juliol, abans de personar-se a la causa, ja va adquirir un bitllet d'avió des de Palma de Mallorca, que és on resideix habitualment a Barcelona, perquè aquesta tarda té un assenyalament judicial a Barcelona. Per això demana que se suspengui l'assenyalament d'aquesta tarda a Madrid i que se n'ordeni un de nou.
I encara més notícies, perquè hi ha hagut un terratrèmol polític a Alemanya per la victòria de l'extrema dreta en les eleccions de Saxònia-Anhalt. El canceller Friedrich Merz ha mostrat sorpresa davant la victòria regional d'Alternativa per Alemanya.
Merz reconeixia que la desfeta del seu partit no té precedents i que el resultat tindrà un efecte dominó al país i arreu del món. Ara començaran les negociacions per formar govern amb la incògnita de si es farà un cordó sanitari. Els ultres, 6 de cada 10 votants, han donat suport al partit d'extrema dreta.
I a tot això, la presidenta de la comissió, Ursula von der Leyen, ha rebutjat Xavi pronunciar-se sobre aquesta victòria. De fet, un resultat que es produeix enmig d'una tendència de creixement de l'ultradreta a Europa.
Sí, von der Leyen ha optat pel silenci, tot i que Alternativa per Alemanya vol deixar d'enviar diners i armes a Ucraïna i vol abandonar l'euro com a moneda comuna. Des d'Espanya, també, el president Pedro Sánchez diu que l'ascens de l'ultradreta a Alemanya és un avís que demostra que l'amenaça ultra guanya terreny a Europa i al món gràcies, diu, a una gran manera de a una mena de rendició de la dreta tradicional.
I ara, tornant cap a casa nostra, el president del Parlament no comparteix la decisió del govern de celebrar la Diada a Extremadura perquè pensa que la prioritat hauria de ser fer arribar la Diada arreu del país. En una entrevista ahir al vespre al programa La nit és nostra, de Ràdio Estel, Josep Rull va qüestionar la decisió aquest any del govern de Salvador Illa.
Per primer any, el govern de la Generalitat celebrarà els actes dels dies posteriors a la Diada a Extremadura i no a Madrid, com és habitual, una decisió que no convenç el president del Parlament de Junts per Catalunya, que pensa que els esforços del govern haurien de centrar-se en fer conèixer als 8 milions de catalans la guerra de successió.
Jo crec que més que anar a Extremadura, personalment, i insisteixo, la meva funció és de respecte escrupolós a les decisions que pugui prendre el govern, però jo crec que la meva prioritat és fer arribar Catalunya i la Diada Nacional de Catalunya dins mateix del país, perquè hi ha una part important de ciutadans de Catalunya que se'n senten aliens, i els nostres esforços haurien de situar-se bàsicament aquí.
Rull, que en aquesta entrevista a Ràdio Estel ha evitat el cos a cos contra Aliança Catalana en la seva participació a la manifestació de divendres, i sobre Ceuta, Rull ha mantingut la línia que defensa el seu partit. Diu que és una crisi humanitària, que Catalunya només pot acollir immigrants si compta amb més recursos i que cal la cessió de les competències en immigració a la Generalitat.
I més coses, perquè el govern creu que la visita del Papa a Catalunya el juny passat ha tingut un retorn immens pel que fa a la projecció internacional de la bona imatge del país.
Ho ha dit en una entrevista ahir al matí a Ràdio Estel el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, que ha explicat també que justificarà al Parlament els 3,3 milions d'euros que finalment es van dedicar a aspectes logístics de la visita papal.
Hem estat capaços entre tots, i això és un mèrit molt compartit, de fer les coses ben fetes i de projectar-nos al món d'una manera, jo crec que, magnífica, no? I encara hi ha un altre balanç, que ja li dic, vist que se m'ha demanat la compareixença parlamentària, per explicar, doncs, l'aportació econòmica que hem fet com a govern, i amb molt de gust la atendrem.
Espadaler ha fet un balanç positiu des de molts punts de vista d'aquella visita del Papa del mes de juny, que ha permès, ha dit, augmentar l'orgull i l'autoestima de Barcelona i de Catalunya.
Gràcies, Xavi. 5 minuts i seran 2 quarts en punt, publicitat i esports.
Ràdio Estel.
Quin videojoc ocuparà el 2034? No esperis. Vine a fer-lo tu mateix i forma't per treballar en allò que t'agrada. Visita 42 Barcelona, el campus de programació on aprendre a programar videojocs, oferta experta en ciberseguretat i Big Data. 100% gratuït, 100% innovador, 100% d'ocupació. Així és el campus de programació de Fundació Telefònica, l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. Inscriu-te ja a 42barcelona.com. 42 és la resposta.
Amb l'app de Ràdio Estel, tu decideixes el com, el quan i el què.
Si no pots seguir el directe, tens tota la programació fent clic a Àudios.
Els programes, la litúrgia, els podcasts, les seccions i les claus del dia.
L'app de Ràdio Estel, el teu ritme, la teva app. Tum, 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 tum.
Ràdio Estel. Escoltant. Veient. Sentiràs.
Bon dia, Rafa Sanahuja.
Bon dia, Mercè Raga. Ja la tornem a tenir aquí. Arrenca una nova edició de la Champions, avui mateix amb 36 equips. i una fase de Lliga que comença avui, s'allargarà fins al mes de gener, i els equips de la Lliga Espanyola entren en escena des del primer dia. Aquest vespre, el Real Madrid rep l'Inter de Milà, el Villarreal visita el Borussia de Dortmund i el Betis juga al camp del Lille, de Davide Ancelotti, per cert. Demà serà el torn del Barça contra el Feyenoord al Camp Nou i de l'Atlètic de Madrid, que visitarà Anfield per enfrontar-se al Liverpool. I la Champions ja ha servit per recuperar el vell conegut, el José Mourinho més beligerant. El Madrid arriba al duel contra l'Inter després de perdre per 1-0 contra el Betis. Mourinho admet, ho va admetre ahir en roda de premsa, que el seu equip no va convertir els gols que li tocaven, que va generar, però continua indignat perquè considera que el penal fallat per Mbappé s'hauria d'haver repetit.
Hemos perdido con Betis. Hemos perdido porque no hemos traducido en goles la producción ofensiva que el equipo ha tenido, ¿ok? Punto. Pero el penalti, ¿por qué motivo no ha sido repetido? No ha sido repetido porque el VAR no conoce el reglamento.
Déu-n'hi-do, Mourinho torna, per tant, al terreny dels purquis, de les sospites i de la pressió arbitral. No només va parlar Mourinho, també va parlar Kylian Mbappé, que va deixar una resposta contundent quan li van preguntar si ell i Vinícius havien de treballar més defensivament, posant com a exemple la pressió de Dembélé i Rafinha. No li va fer gens de gràcia. I el francès va respondre que podia fer-se el simple i recordar que ell marca més gols que aquells dos que tu has dit, va dir. Aquests dos, jo marco més gols. I carrera de pilotador, eh? Ja estan...
No, marca més gols, però que no serveixen per res, perquè va marcar 50 gols l'any passat i el Madrid no ha guanyat cap títol.
Efectivament. És pitxi de Lliga, no va guanyar, pitxi de Champions, no va guanyar, i del Mundial, no va guanyar tampoc. Fantàstic. El Barça, que debuta demà contra el Feyenoord, de Giovanni Van Bronckhorst, després de l'exhibició a València, l'exjugador, lateral esquerre.
Del Barça.
Sí. I una curiositat més, els futbolistes que debutin aquesta temporada a la Champions portaran un distintiu especial a la màniga.
Ah, sí?
Els Nobel, un Nobel.
Ah,
la vida.
És com la L del cotxe, quan entres al carret de conduir.
Exacte, com la L del cotxe, d'això Paula Moreno sap molt. Després del partit, aquesta pegatina es retirarà i s'inclourà en una carta de col·leccionista signada pel jugador. Al final tot és negoci. I tenim una musiqueta. Mourinho torna a instal·lar-se en el terreny de la queixa i he triat aquesta cançó de Travis que diu Why does it always rain on me? Que podríem traduir Per què sempre em plou a mi? Sempre em plou a mi.
Vaja.
Doncs sí.
Ai, noi.
Doncs al pobre Mourinho sempre li plou a ell.
Vinga, va, una mica de música per arribar a dos quarts. Gràcies, Rafa. Bon dia, són 8:45. Moment de conèixer el més destacat d'avui amb el Xavi Toscano. Xavi, molt bon dia.
Bon dia.
Un dimarts que comença amb aquest so.
El so de les protestes dels docents que tornen avui a fer vaga, coincidint amb l'inici del curs escolar a Catalunya. Una aturada convocada pels sindicats USTEC, per la CGT, per la COS i per l'Intersindical, a la qual està cridat tot el personal laboral i docent dels centres educatius d'arreu de Catalunya. Això sí, hi ha serveis mínims a les escoles. Hi ha d'haver un docent per cada 3 aules als centres d'educació infantil, primària i secundària i als centres d'educació especial, i treballarà la meitat de la plantilla i a les llars d'infants un terç del personal.
I què està passant ara mateix, Xavi?
Doncs que la mobilitat es complica a Catalunya precisament per les protestes dels mestres i professors. Des de primera hora del matí hi ha talls a les rondes de Barcelona, concretament a la Ronda Litoral i a la Ronda de Dalt. També està tallada a aquesta hora la carretera C58 a Sant Quirze del Vallès, i des de les 8 del matí hi ha accions convocades a diferents punts de Catalunya.
De quin protagonista del dia haurem d'estar pendents avui?
De la pluja, perquè s'esperen fortes tempestes a partir d'aquest vespre, i per això Protecció Civil ha activat el Pla Especial d'Emergències per Inundacions. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i calamarsa i d'algunes ratxes fortes de vent. A partir d'aquest vespre es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora a les comarques del nord de la Catalunya central.
I avui no podem començar el dia sense retenir aquesta dada.
500.000 euros és l'import que, segons l'expresident de l'aerolínia Plus Ultra, Julio Martínez Sola, es va pagar a José Luis Rodríguez Zapatero per la seva mediació en el rescat de la companyia Plus Ultra. Tot i això, no ha sabut concretar quines gestions hauria fet l'expresident espanyol. Ho ha dit aquest dilluns davant del jutge que investiga el cas. Avui està previst que declari també un altre exdirigent de Plus Ultra que manté la mateixa línia de defensa que l'expresident de l'aerolínia.
I per no estar desconnectats del món, què passa fora de les nostres fronteres?
Doncs un terratrèmol polític a Alemanya per la victòria ahir de l'extrema dreta en les eleccions de Saxònia-Anhalt. El canceller Friedrich Merz ha mostrat sorpresa davant la victòria regional d'Alternativa per Alemanya. Merz reconeix que la desfeta del seu partit no té precedents i que el resultat tindrà un efecte dominó al país i arreu del món. Ara comencen les negociacions per formar govern amb la incògnita de si es farà un cordó sanitari als ultres. 6 de cada 10 votants de Saxònia-Anhalt han donat suport al partit d'extrema dreta.
I aquest dimarts, què és el que no ens hem de perdre?
Doncs la Champions, que torna aquesta nit amb els primers partits de la primera jornada. A partir de les 9 de la nit, el Real Madrid s'enfronta a l'Inter de Milà. El Villarreal visita el camp del Borussia Dortmund i el Betis al camp del Lilla. Demà serà el torn dels altres dos equips de la Lliga Espanyola. El Barça s'enfrontarà al Feyenoord i l'Atlético de Madrid al Liverpool.
Ara són les 8:33. Amb aquests apunts necessaris per començar el dia, només ens falta saber quin temps ens espera. Jordi Miralles, arriba un aquest canvi de temps. Molt bon dia, Jordi.
Bon dia. Últimes hores de calor, però avui encara passarem i força de calor. Màximes entre els 30 i els 35 graus. Més baixes que ahir a les comarques de Lleida, una mica més altes que les d'ahir a les comarques de Girona. Sol durant tot el dia, a la tarda alguns núvols poc importants. La previsió ens indica canvi de temps radical de cara a demà. De fet, aquesta propera nit i matinada tindrem ja les primeres precipitacions a les comarques del litoral central i durant tot el dia de demà a la meitat nord i a la meitat est. Risc de pluges localment fortes o molt fortes. Per tant, demà, compte, tinguem el paraigua ben a prop perquè l'haurem de fer servir. Comarques del Pla de Lleida, comarques de les Terres de l'Ebre, aquí són menys probables les pluges fortes, però alguna també n'hi haurà. Demà, temperatures ja normalitzades per l'època de l'any i demà les temperatures, atenció, que poden caure entre 6 i 10 graus respecte a les d'avui.
Gràcies, Jordi. Hora d'anar al quiosc. I repassem les principals portades dels diaris. Ho fem com cada dia, ho farem, de fet, aquesta temporada amb la Núria García, que ens espera ja al quiosc. Núria, què tal? Bon dia.
Bon dia, Mercè. Doncs mira, avui qui capta totes les mirades a la premsa és la princesa Leonor. En totes les portades, excepte la del diari Ara, veiem a la jove estrenar amb moltes ganes, tal com diu el periòdico, la seva nova vida universitària a la Carlos III de Madrid. Se la veu entre la multitud, vestida casual, intentant passar desapercebuda, i bé, inicia els seus estudis de ciències polítiques amb una escorta, diuen, discreta. El diari Ara, en canvi, escull una foto més aviat artística on surt mig cap de Friedrich Merz, el canceller alemany, i el titular que l'acompanya diu Merz commocionat. L'altra foto del diari, també, del diari Ara, és per la gala de Catalunya aixeca el taló.
I de la crisi migratòria a Ceuta, que hi diuen alguna cosa.
Doncs mira, els grans titulars arrenquen amb aquest tema. La Vanguardia i el País destaquen el paper de la jutgessa. A la Vanguardia llegim que obre una causa penal i el País directament, doncs, que assenyala el Marroc. El periòdico posa que la policia reclama a Rabat que identifiqui 21 líders de l'assalt i l'Ara titula en general que serà l'Audiència Nacional qui investigui l'entrada massiva. Per cert, Mercè, sobre la tornada a l'escola, l'Ara i la Vanguardia en destaquen que està marcada per la vaga i per la incògnita de l'informe PISA, però el periòdico a la portada doncs no hi trobem res.
I els papers esportius, què destaquen a portada, Rafa?
Les portades esportives d'avui tenen un protagonista clar, la Champions, tot i que cadascuna l'enfoca a la seva manera. A Madrid la sobre amb la Champions empieza fuerte, amb una gran fotografia de José Mourinho durant un entrenament i posant el focus en l'estrena del seu Madrid contra l'Inter, en una jornada que també porta aquest Lille Betis i el Borussia Dortmund Villarreal. Marca coincideix amb la màxima competició europea, però presenta com un recorregut. Empieza un viaje con final en Madrid. Recordem que la final es disputa al Metropolitano, el camp de l'Atleti de Madrid. A Catalunya, l'Esportiu trenca aquesta unanimitat i dedica la portada a Toni Bou, que acaba d'arribar, ho explicàvem ahir, als 40 títols mundials de trial, fotografia del pilot amb el trofeu i un contundent, ha estat un somni. Això sí, a la part superior també apunta que la Champions és el gran anhel blaugrana. Mundo Deportivo sí que entra de ple en aquesta idea, amb la Champions de Lamine. Lamine Yamal, amb la samarreta del Barça, surt de la portada i assenyalant l'escut de la competició i simbolitza aquest gran repte europeu dels blaugrana. I tanca l'esport amb Reyes del Gol, una fotografia d'esquena de Rafinha, Fermín i Lamine, el trio que està liderant aquest extraordinari inici ofensiu del Barça. Entre tots tres ja sumen 14 dels 17 gols de l'equip en les quatre primeres jornades. I a dalt l'esport també coincideix amb l'Esportiu a l'hora d'homenatjar a Toni Bou pels seus 40 mundials.
Qui creus que marcarà més gols aquesta temporada, Lamine o Rafinha?
Jo crec que Rafinha.
Rafinha.
Home, està jugant davant. Jo sí. És l'aposta de Flick.
Quin article de Per Atenció, Núria?
Doncs mira, el que fa Toni Bassas al diari Ara es mostra contundent titulant que l'educació catalana ha tocat fons. El periodista considera que començar el curs amb una vaga de docents és un fracàs col·lectiu, especialment en un país amb la tradició pedagògica de Catalunya. Bassas assenyala el fiasco de les proves PISA, els problemes de gestió del Departament d'Educació i un malestar docent que s'arrossega des de fa anys.
Per cert, Núria García, qui hem de felicitar el dia avui?
Avui, doncs, a les Verges Trobades.
A les Mare de Déu Trobades,
sí,
entre elles.
Sí, sí, entre elles jo. Bueno, jo, les Núries de tot Catalunya.
Felicitacions, Núria, de part
gràcies.
De tot l'equip.
Gràcies, Mercè.
Per cert, continuem amb aquest repàs de la premsa, perquè sí. La pàgina imprescindible d'avui, quina diries que és?
Doncs mira, les trobarem a les pàgines 40 i 41 del periòdico, a la secció d'esports. És una entrevista a Maica García, és campiona olímpica i, de fet, a hores d'ara ja és exjugadora del Club Natació Sabadell. Què ha passat? Doncs que el Sabadell ha decidit no renovar-li el contracte després de 32 anys donant-ho tot pel club, i que és una decisió que ella no comparteix, lògicament, i que arriba, casualment, 11 mesos després de ser mare. De fet, Maica García assegura que mai hauria imaginat que tenir una filla pogués marcar el seu final al Sabadell. Ara ja ha fitxat pel Sant Andreu i manté un últim gran repte, doncs arribar als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028.
I ara fem un cop d'ull a la premsa local i comarcal. Què hi trobem, Núria?
A Cerdanya Digital es fan ressò d'un estudi inèdit de la Generalitat que documenta 56 fosses de la Guerra Civil a la Cerdanya.
I llegim també que és una recerca elaborada per l'historiador Marc Ponfito i que s'ha presentat al Museu Cerdà de Puigcerdà.
Sí, la recerca identifica més de 300 víctimes i gairebé sextuplica les fosses conegudes fins ara, amb l'objectiu d'orientar futures exhumacions i actuacions de dignificació. En resum, la notícia ve a dir que a la Cerdanya, durant la Guerra Civil i els primers anys del franquisme, es va concentrar molta més violència del que es coneixia fins ara.
Ara anem cap a l'Empordà.
Sí, canviem d'aires i parlem d'actualitat mediambiental. Per això marxem fins als Aiguamolls i a l'Empordà.info remarquen amb bons ulls la xifra rècord de l'espècie d'au anomenada agró roig, amb 80 parelles reproductores. El diari digital exposa que les pluges d'aquest hivern i primavera doncs, han afavorit a la diversificació d'espècies d'aus.
I ara ens fixem amb la premsa especialitzada en informació religiosa. Vull dir 39, Catalunya Cristiana, que ha parlat amb la germana Roser Caminal, priora del monestir de Sant Pere de les Cueles.
Sí, després de 53 anys, les monges benedictines s'han acomiadat del santuari de Puiggraciós. Ho van fer ahir a la tarda amb la tradicional vetlla de la Mare de Déu i, segons Roser Caminal, doncs, amb tristesa, però sobretot com una gran acció de gràcies per més de 5 dècades de pregària, acollida i servei.
I l'Agència Flama, Núria, que recupera una entrevista inèdita a Maria Martinell, filla de l'arquitecte César Martinell, i testimoni de la seva relació amb Antoni Gaudí.
Sí, una conversa que permet descobrir la relació de complicitat entre els dos arquitectes, units sobretot doncs, pels seus orígens al Camp de Tarragona. Martinell va conèixer Gaudí cap al 1915 i més que imitar-lo, el que va fer va ser doncs, incorporar la seva manera d'entendre l'arquitectura. Com ho feia Gaudí, observant la natura, els materials i també les estructures. I què llegim a l'entrevista de l'Agència Flama? Doncs bé, Maria Martinell explica que el seu pare es va convertir, després de la mort de Gaudí, en un dels grans divulgadors i estudiosos de la seva obra.
I per què Religion Digital posa avui en primer pla els issos dels Estats Units?
Doncs bé, coincidint amb el Dia del Treball, als Estats Units doncs, adverteixen dels riscos que pot tenir la intel·ligència artificial sobre el mercat laboral. reclamen als bisbes dels Estats Units que la tecnologia estigui al servei de les persones i no només de la productivitat i que es protegeixin els llocs de treball dignes. De fet, demanen que els treballadors participin en el desenvolupament de la IA i que se'ls ofereixi formació.
8:41, gràcies, Núria. I ara continuem al món digital i li preguntem a en Joan Trias què s'ha fet viral en les darreres hores. Bon dia, Joan.
Hola, Mercè, estimats oients, oientes totes, us porto el fet més viral d'aquest estiu. I n'estic convençut que molts pensareu que parlo del que ha passat a Ceuta, dels incendis, de les pluges torrencials o inclús de la calor. Res més lluny perquè he fet una recerca exhaustiva. Us poso un context. Anem cap a Osca, concretament cap a un municipi conformat per diversos pobles que es diu Les Penyes de Riglos. Doncs bé, allà fins ara, com a gairebé tot arreu, hi ha comerços bàsics, també en el món rural, evidentment, com per exemple un forn de pa. Què ha passat? Doncs bé, que s'han quedat sense forner o fornera i ara busquen candidat per ser i clar, que el poble es quedi sense pa on s'és vist, per l'amor de Déu. I quina ha estat la iniciativa? Doncs bé, penjar un vídeo a YouTube per buscar aquesta persona que sigui el millor forner o fornera per Les Penyes de Riglos. No en tinc constància que a hores d'ara la plaça estigui ocupada, o sigui que si us interessa, aquí us deixo la seva oferta. Amassa la massa, jutgeu vosaltres mateixos. Amassa la massa, amassa la massa, ei, ei, amassa la massa, amassa la massa. Al punto en la mañana se pone a preparar. Cuando todo el mundo duerme en la ciudad, tiene los ingredientes y los quiere mezclar. De lunes a domingo no puede...
Radio Estel. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 30 40.
Pots afegir majúscules a la contrasenya i creure't un hacker, o pots aprendre ciberseguretat de debò a 42 Barcelona, el campus de programació gratuït de debò. Aprèn a programar des de zero Big Data, videojocs, ciberseguretat, intel·ligència artificial i accedeix al mercat laboral. 42 Barcelona és 100% ocupació, 100% innovació, 100% gratuït. Vine a visitar el campus de programació de Fundació Telefònica, l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. Inscriu-te ja a 42barcelona.com. 42 és la resposta.
Vols saber com detectar un assetjament o entendre què vol dir neurodivergència? Se t'ha travessat una gestió burocràtica o tens un dubte legal o econòmic? Potser ens vols ajudar a donar veu en la recerca d'una persona desapareguda. Si tot això et ressona, t'esperem a La nit és nostra, el magazín de servei de Ràdio Estel, el programa que t'informa, t'ajuda i actua. De dilluns a dijous a les 8 del vespre, La nit és nostra a Ràdio Estel, amb Eduard Buil.
Contingut disponible al web i a l'app de Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Ara mateix són 9:45. Més notícies. Aquesta nit de dilluns s'ha donat el tret de sortir dels actes que commemoren el 50è aniversari del retorn de l'exili del president Josep Tarradellas.
Uns actes que s'estendran de setembre fins a octubre de l'any que ve, que pretenen donar a conèixer més a fons la figura de l'expresident de la Generalitat, tant en l'àmbit acadèmic com en el ciutadà, i posar èmfasi en les més joves. Tarradellas, recordem, va passar 38 anys a l'exili i va mantenir vives les institucions catalanes durant la dictadura franquista. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat el seu llegat.
Volia governar Catalunya, volia governar una Catalunya democràtica, volia governar per refer i per construir el país. En el seu acte de presa de possessió, en aquest mateix sabó, Tarradellas establia dues prioritats: la unitat del poble de Catalunya i l'arrabament de la democràcia a Espanya, sense la qual Catalunya tenia abast de perdre. Crec que estem treballant de bevent en aquestes dues prioritats.
I ara ens quedem a Barcelona, perquè els veïns afectats per l'esvoranc del Putxet presentaran aquesta setmana la demanda col·lectiva que fa setmanes que preparaven per reclamar danys materials, econòmics i també morals.
L'advocada que el representen ha assegurat que el dany causat als veïns és irreparable i ha subratllat també que, malgrat que reclamaran indemnitzacions econòmiques, ningú no traurà la por generada als veïns i comerciants afectats per l'esvoranc que va provocar ara fa dos mesos les obres de la línia L9. La reclamació es dirigirà contra la Generalitat perquè és la promotora de les obres i que posteriorment serà el govern qui podria reclamar les quantitats corresponents a les empreses de la Unió Temporal d'Empreses encarregada de fer aquestes obres.
I el parc de Collserola continuarà tancat fins a finals d'any per la pesta porcina africana. Mentrestant, els veïns del parc reiteren que el tancament els està passant factura físicament i també psicològicament.
Després de 15 dies sense detectar-se cap contagi, s'han detectat ahir 5 nous positius de pesta porcina africana al nucli del parc de Collserola. Els veïns d'aquest parc diuen que aquest tancament afecta especialment aquelles persones que pateixen Covid persistent o que tenen depressió. Cristina Lía és la impulsora de la campanya Obrim Collserola.
Jo segueixo recollint signatures a través de Change.org. Vull arribar a les 10.000, no sé ara quants portem, però bueno, l'estiu s'ha quedat com molt parat tot i la gent està realment esgotada. Quan jo arribi a les 10.000, vull enviar-ho a diferents institucions, òbviament.
Recordem que aquest parc de Barcelona ha estat tot l'estiu tancat.
El D-Factory Barcelona District de la Zona Franca t'ofereix aquesta notícia.
I com cada dimarts ens volem posar al dia amb el Consorci de la Zona Franca, Sandra Gómez, quines novetats tenim avui?
Bon dia, Mercè. Doncs avui ens fixem en un estudi del Consorci que posa el focus en un dels grans reptes de la indústria 4.0, que és a trobar els professionals que necessiten les empreses. L'estudi s'ha fet entre 72 empreses vinculades al The Factory Barcelona i a la Logistics 4.0 Incubator, i la conclusió és clara. Cada vegada es busquen més perfils híbrids, és a dir, professionals que no només tinguin coneixements tecnològics, sinó que també entenguin el negoci i tinguin capacitat de lideratge. Entre els perfils més buscats hi ha els especialistes en intel·ligència artificial i dades, automatització, robòtica i també desenvolupament de software. Però les empreses també valoren molt la capacitat d'adaptar-se, d'aprendre contínuament, de resoldre problemes i de tenir pensament crític. De fet, gairebé la meitat de les empreses asseguren que la falta d'aquest talent ja els limita a l'hora de créixer o d'assumir nous projectes.
El D-Factory Barcelona District de la Zona Franca t'ha ofert aquesta notícia.
Gràcies, Sandra. I, per cert, ara repassem altres notícies perquè una explosió, això va passar ahir al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili a Tarragona, ha deixat 3 persones ferides. Tot plegat, com dèiem, va passar ahir dilluns al matí mentre uns treballadors manipulaven productes químics.
Tots 3 van haver de ser traslladats a l'hospital. Un home i una dona han estat greu, el Joan 23 de Tarragona, i una altra dona han estat menys greu a l'Hospital de Santa Tecla. La vicerectora d'Infraestructures i Relacions amb Institucions Sanitàries de la Universitat Rovira i Virgili, Fàtima Sabenc, ha explicat que durant la manipulació de productes químics s'ha produït aquesta deflagració d'àcid nítric.
Sembla que s'estaven preparant les pràctiques de cara ja al nou començament de curs i 3 treballadors estaven doncs preparant tot el tema d'ampolletes per repartir pels alumnes i sembla ser que una de les ampolles més grans ha caigut a terra durant la manipulació.
La vicerrectora ha explicat, però, que en tot moment la manipulació s'estava fent amb totes les mesures de seguretat necessàries.
I 2 apunts més per acabar aquest bloc. S'investiga la troballa d'un cadàver en una séquia de la xarxa de rec del canal de la dreta d'Amposta.
Els Mossos han rebut l'avís cap a 3:15 del migdia d'ahir dilluns. El cos estava situat a prop de la carretera TV-3403. Les causes de la mort no s'han revelat encara a l'espera del que determini l'autòpsia i no es descarta que pugui tractar-se d'una mort criminal. La víctima tenia al voltant d'una 50ena d'anys.
I el jutjat de Vilafranca del Penedès, que investiga l'accident mortal ferroviari de Gelida del gener passat, ha requerit a DIF l'expedient complet de manteniment del tram afectat durant els 5 anys anteriors al sinistre.
També els actes d'inspecció, informes tècnics, incidències detectades i actuacions realitzades en aquesta xarxa. També demana els protocols interns d'inspecció i conservació aplicables al tipus d'infraestructura afectada i la identificació de les persones responsables tècniques directes d'aquest tram i jeràrquiques en matèria de manteniment.
Deu minuts i seran al punt de les 9, plana esportiva. Avui torna la Champions, després de la punxada del Real Madrid contra el Betis a la Lliga. De fet, els blancs se'n reben aquesta nit a les 9 al Bernabéu, a l'Inter de Milà. Serà, Rafa, una prova de foc per veure en quin punt es trobarà l'equip després dels dubtes generats en aquesta darrera jornada de la competició domèstica.
Durant la roda de premsa d'ahir, prèvia al partit, l'entrenador José Mourinho ha dit que cal passar pàgina de la desfeta a la Lliga i sobreposar-se a les baixes dels jugadors. Tot i això, ha aprofitat l'ocasió per preguntar-se el motiu pel qual no es va repetir el penal d'Mbappé a la Cartuja i ha criticat una suposada inacció del VAR.
Hemos perdido con Betis. Hemos perdido porque no hemos traducido en goles la producción ofensiva que el equipo ha tenido, ¿ok? Punto. Pero el penalti, ¿por qué motivo no ha sido repetido? No ha sido repetido porque el VAR no conoce el reglamento.
Avui també es juga el Porto Manchester City, el Lille Betis, el Borussia Dortmund Villarreal, el Bruges Aston Villa i l'AEK d'Atenes l'ASC Austriac. El torn del Barça a la Champions serà demà. Els blaugranes s'enfrontaran al Feyenoord neerlandès. Eric García es perdrà aquest partit per sanció, una sanció que arrossega de la temporada passada.
I pel que fa a la Lliga, l'Elx i el Real Societat han tancat aquest dilluns aquesta quarta jornada amb victòria del conjunt basc per 2-3.
Sí, la Real es va avançar amb un 0-2. L'Elx va aconseguir empatar jugant amb superioritat numèrica i Luka Sučić va marcar el gol del triomf al minut 90. El Barça segueix líder a la Lliga amb un ple de victòries i 12 punts. L'Alavés se situa a la segona posició amb 10 punts, mentre que el Real Madrid cau a la tercera plaça amb 9 punts després de la derrota contra el Betis per 0-1. Precisament, els sevillans són quarts, el Deportivo de la Coruña és cinquè i l'Atlètic de Madrid és sisè.
I encara en futbol, el Sabadell va superar ahir el Córdoba, ho ha fet per 3-2 a la nova Creu Alta, en un partit vibrant.
Els arlequinats es van avançar molt aviat amb 2 gols de Guaquini, però el Córdoba va retallar distàncies abans del descans i va empatar a la segona part. Quan el partit semblava abocat a l'empat, un penal assenyalat pel VAR al minut 89 va permetre a Urri marcar el 3-2 definitiu. El Sabadell continua invicte i suma 8 punts.
I d'altra banda, denuncien els atacs homòfobs d'un youtuber, el jugador català del Betis, Héctor Bellerín. Els fets van passar després de la derrota al Real Madrid, al camp del Betis.
Sí, youtuber, seguidor del Real Madrid, enfadat per la derrota, va derivar el seu discurs cap a un atac homòfob dirigit a Héctor Bellerín. Iñaki Angulo és el nom del youtuber, va titllar de...
Quin riure.
Bueno, va dir coses molt lletges al lateral dret del Betis per portar unes ungles pintades i llegir llibres només per a dones, va dir ell. Els fets han estat denunciats davant la Fiscalia Provincial de Madrid per part de l'Associació de Transparència i Democràtica de l'Esport. Conforme a l'article 510 del Codi Penal, la reacció d'Angulo podria constituir un delicte d'odi i discriminació i podria comportar una pena de presó d'entre 6 mesos i 2 anys, a més d'una sanció econòmica.
I en tennis, ara canviant d'esport, continua en marxa el quart gran slam de la temporada, és l'obert dels Estats Units. Avui, amb la disputa dels primers partits de quarts de final, Carlos Alcaraz buscarà aquesta matinada el bitllet de semifinals i ho farà davant del qual Ben Shelton.
El jugador murcià, que ha passat 4 mesos lluny de les pistes per una lesió al canell, es troba en un gran estat de forma i es postula com un dels favorits a endur-se el títol. Abans, però, haurà de superar el nord-americà Shelton, jugador que ha superat en les 3 ocasions prèvies en què s'han enfrontat. Avui també es disputarà el partit de quarts entre Tiafoe i Mikkelsen, tots dos estadounidens.
I ens ho explicava també la Núria García en els digitals i en les portades dels diaris, perquè en waterpolo, Maika García, campiona d'Europa, també del món i olímpica, ha fitxat ara pel Club Natació Sant Andreu, després que el Club Natació Sabadell hagi decidit no renovar-la. La noia vallesana de 35 anys ho ha explicat en un comunicat.
Sí, ha explicat que no està d'acord amb la manera que s'ha gestionat la situació, ni amb la decisió presa. La jugadora, que feia menys d'un any que havia estat mare, ha vinculat el seu comiat al fet d'haver tingut una filla. Tot i aquesta marca 10, això no entela un palmarès on hi figuren 7 Champions, 16 Lligues, 15 Copes i 13 Copes de Catalunya.
I a 5 minuts per arribar al punt de les 9, obrim aquest diccionari que hem iniciat aquesta nova temporada. Són 3 paraules que descriuen 3 notícies culturals. El primer concepte d'avui, Xavi, és comèdia.
És el gènere cinematogràfic que engloba el Festival Begur Comedy Film Fest, que avui desvella el programa de la seva 12a edició. Aquest any ja s'ha avançat que una part del festival es dedicarà a redescobrir el vessant cinèfil de Salvador Dalí. La iniciativa preveu establir la llavor d'un projecte de col·laboració que s'anirà ampliant en pròximes edicions. Per començar aquest any, s'hi projectarà el documental guardonat La vida secreta de Portlligat, la casa de Salvador Dalí, que es va estrenar l'any 2017. I es farà una taula rodona que explorarà aquesta faceta de l'artista. Avui dimarts, com dèiem, coneixerem al complet la programació d'aquest festival, que es farà del 2 al 12 d'octubre.
I el segon concepte del dia és Milions.
Així resumeixen les xifres dels teatres a Catalunya, que han tancat la temporada 25-26 amb més de 4 milions d'espectadors, una recaptació global superior als 115 milions d'euros i una ocupació mitjana del 67%. En el cas de Barcelona, que és on es concentra la majoria de teatres, les sales han reunit 3,17 milions d'espectadors, 40.000 més que el curs anterior. La xifra és d'haver un nou rècord de públic i encadena una tercera temporada consecutiva amb més de 3 milions de persones a les sales de la capital catalana.
I tercera i última paraula del dia, altaveu.
Altaveu és el nom del Festival Musical de Sant Boi de Llobregat i dels premis d'aquest certamen que s'entreguen aquesta nit en un acte a l'Ateneu Sant Boià. Entre els guardonats d'aquesta edició hi ha el grup Remei de Calafresca, el músic Arnau Obiols, el Festival Lem i els Pets, que s'enduran avui el premi a la trajectòria just l'any que celebren el seu 40è aniversari del dels escenaris.
Doncs amb aquests 40 anys dels Pets arribem al punt de les 9. Ganes de cantar i cridar, saltar i de riure, sense cap per què. Tinc ganes d'oblidar el que sempre m'enllumina, vull estar content. Sé que el futur que m'han pensat de cantar i cridar, de saltar i de riure, però sóc molt conscient que també m'he canviat les coses que m'enruïnen per estar content. Tinc ganes de cantar i cridar,